Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem parlat del Consell de Política Fiscal i Financera en què el Partit Popular ha presentat un front comú contra cap mena de finançament singular per Catalunya i en què el Ministeri d'Hisenda no ha flexibilitzat els objectius de dèficit per l'any que ve. Eren les dues grans carpetes d'aquesta trobada que ha evidenciat el xoc total entre el govern espanyol i els territoris governats pel Partit Popular. També hem sentit les explicacions del president valencià en funcions, Carlos Mazón, sobre la seva actuació el dia de la Dana. En la Comissió d'Investigació del Congrés dels Diputats, Mazón ha descarregat responsabilitats en els tècnics i ha assegurat que, si ell hagués anat a coordinar l'emergència en lloc de quedar-se dinant al Ventorro, no hauria canviat res. I també us hem explicat que les entrades pels dos nous concerts de comiat d'Oques Grasses, que s'han posat a la venda aquest migdia a les 12, també s'han esgotat en menys d'una hora. En total, els d'Osona han venut 220.000 entrades per 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i diuen que ara sí ja són els últims, que ja no hi haurà més dates. Per tant, si us heu quedat sense, busqueu alternatives perquè no hi haurà més dates de concerts dels Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Tot això us hem explicat a la primera hora. Què més podem afegir-hi a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs mira, una notícia d'última hora és que el Tribunal de l'Audiència Nacional que ha de jutjar l'expresident Jordi Pujol i la seva família a partir de dilluns que ve ha decidit que Jordi Pujol haurà de comparèixer dilluns si és que li han donat l'alta hospitalària. Recordem que està ingressat per una pneumònia. Doncs, si té l'alta, dilluns haurà de declarar, això sí, ho podrà fer per videoconferència i a partir d'aquí el tribunal analitzarà si considera que està en facultats o no per poder seguir en aquest judici, per poder declarar i per poder-hi seguir com a acusat. Més coses, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera s'ha fet sense que hi hagi un acord tancat entre el govern espanyol i Esquerra Republicana sobre el nou model de finançament singular i per això el partit d'Oriol Junqueras no n'espera res, sentiu el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert.
No n'esperem res, en el sentit de que nosaltres entenem que no hi ha un acord tancat, entenem que l'acord del model de finançament ha de ser amb Catalunya i ha de ser amb Esquerra Republicana.
El govern espanyol i l'Alemanya ja han començat a negociar perquè el català pugui ser reconegut com a llengua oficial a Europa, segons ha avançat el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, en una entrevista a aquesta emissora. Des del comunicat conjunt dels dos governs, a finals del mes passat, hi ha hagut força converses bilaterals per mirar de començar a Alemanya, que és un dels països de la Unió més reticents fins ara amb aquesta mesura.
Sé que hi ha molts contactes, sé que aquest comunicat conjunt és un pas important. Les negociacions a nivell europeu sempre són lentes i feixugues i, per tant, doncs, aquesta és una feina que s'ha d'anar fent amb molta perseverància, amb molta paciència, però també amb optimisme.
Avui ha mort als 82 anys l'exdirigent socialista Lluís Reverter. Va ser la mà dreta de Narcís Serra tant a l'alcaldia de Barcelona com després al Ministeri de Defensa i va ser clau per llimar les relacions entre la cúpula militar i la direcció socialista durant la transició. El president Salvador Illa ha destacat la seva implicació no només política sinó també com a activista cultural. El govern espanyol porta a la justícia la Comunitat de Madrid i Isabel Díaz Ayuso per negar-se a elaborar el cens confidencial de metges objectors a practicar avortaments. Encarrega a l'advocacia de l'Estat que recorri el cas al Tribunal Superior de Justícia de Madrid i ho fa després que el govern madrileny no hagi respost al requeriment del Ministeri de Sanitat i no hagi elaborat el llistat tal com fixa la Llei de Salut Sexual i Reproductiva. En un missatge a la xarxa X, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha denunciat que la Comunitat de Madrid deriva més del 99% de les interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades i apunta que no permetran que un dret essencial es converteixi en negoci. Des del PP, Juan Bravo ha evitat donar suport a la presidenta madrilenya.
Las leyes se cumplen o si hay cuestiones se modifican. Y cuando hay dudas en su aplicación, debe ser la vía judicial la que debe resolver. Y eso es lo que se ha planteado.
I un últim apunt, com ara ens explicava la Laia Tudel, és oficial, el Barça tornarà al Camp Nou aquest dissabte al partit contra l'Atlètic de Bilbao i, a més, ho farà amb 45.000 espectadors. Per tant, amb més capacitat que la de la primera llicència, en aquell moment de la llicència 1A i 1B, el Barça va dir que esperaven a tornar a tenir aquests 45.000 aficionats, no els 27.000 de la primera llicència i, per tant, aquesta és la notícia ara mateix. Finalment, hi ha data perquè el Barça torni al Camp Nou.
Dissabte, 4:45 de la tarda, Barça Atlètic Club de Bilbao amb aquesta llicència UB atorgada per l'Ajuntament de Barcelona. 45.000 espectadors en aquesta tornada del Barça al Camp Nou. Serà aquest dissabte, doncs. Passant 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I la psicòloga i divulgadora Alba Alfageme. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com que esteu aquí de xerrameca, no sé si esteu al cas de les últimes notícies o no, la tornada del Barça dissabte 4:15 i que l'Audiència Nacional demana dilluns una compareixença del president Jordi Pujol telemàtica, juntament amb els metges que van fer l'informe per saber en quin estat es troba i si finalment podrà o no anar a declarar o no a Madrid. Això encara no està decidit, però dilluns hi haurà aquesta compareixença. Per tant, us en informo, per si no esteu al cas.
Estàvem fent tertúlia fora sobre
això. No tinc cap dubte, no tinc cap dubte que fèieu la pretèria.
Jo sempre m'informo el Catalunya Migdia.
Molt bé, ara m'agrades, ara m'agrades, ara m'agrades, molt bé. Ara, de seguida, ho comentem tot plegat, començant per un tema que ens ve des de fora.
Abacus és més. Per això no et pots perdre el Black Friday de Abacus. Tenim totes les joguines i manualitats al 25% de descompte. Uau! Abacus patrocina aquest espai.
I els dilluns ja sabeu que qui ens atorga el primer tema del dia és l'escriptora Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda.
Tu estàs també al dia de totes les notícies?
Estic al dia perquè m'informo sempre també, no només amb el Catalunya Migdia, sinó que al matí de matinada ja dic calla.
Amb els matiners a les 5 ja estàs allà.
Exactament, a veure què diuen.
Molt bé, perfecte.
I avui, justament, sentia a la ràdio, devien ser les 7 del matí, que s'estrena una versió en format sèrie, em sembla, de la mítica La mano que mece la cuna, que en llengua llemosina seria La grapa que sacseja el bressol, o La mà que bressola el bressol. Aquella pel·lícula dels 80, quan l'enemic era exterior i te'l trobaves al lloc més segur, que és casa, i destrossava allò més preuat, que és la família. Venia aquella miserable mala dona a robar-li el nen en aquella.
Deixa'm dir que és un remake de la pel·lícula, per tant és una altra pel·lícula, no és sèrie.
Escolta,
és pel·lícula, és un remake.
És l'efecte bomba cluster, ja ho saps.
Ja, sí, sí.
Tot s'escampa. La notícia que l'hem donat aquí a la ràdio amb la veu del Marc Garriga, sí, deia així.
Està al darrere de l'adaptació d'Anatomia d'un instante, que s'estrena dijous a Movistar Plus.
Movistar Plus. Quan una notícia com aquesta la llegeixes al diari, no hi ha problema. Però quan la sents a la ràdio, sí. Movistar, per alguna raó, ha tingut més sort que Disney. Perquè Disney no es diu Plus. Sentim-ho.
I el remake de La mano que mece la cuna a Disney Plus dimecres.
Plus. Disney Plus.
Sí.
Disney Plus. En tenim un altre.
A més, arriben Plan en Família 2 a Apple TV Plus divendres.
Plus. O sigui, Disney és Plus. Quin desastre. És a dir, Disney és una empresa americana. S'expressa, esclar, en llengua anglesa. El senyor el congelat, tots aquests, doncs, en llengua anglesa.
El I senyor llengua... congelat, vol dir que hi ha molt bé.
Tots aquests, en llengua anglesa. I en llengua anglesa, Disney Plus, com hem sentit, es pronuncia en anglès, que és Plus. Cada llengua pronuncia les seves coses com vol, però nosaltres, quan ens reproduïm els noms, també ho hem de fer, diria jo. En aquest cas estem parlant de la paraula plus, que és una paraula que ve del llatí. No del llatí de Rau Alejandro, del llatí de Juli César, vull dir, eh? Plus, vol dir més. Hi ha altres cadenes que tenen aquest plus i en Marc Garriga les ha esmentat, no? Algunes paraules en el nostre entorn encara les fem servir en llatí. Pòdium, per exemple. I en aquestes circumstàncies hem de dir plus? A mi em fa un mal terrible a les orelles, em fa un mal horrorós, plas. Què hem de fer, doncs, si els parlem de la frase non plus ultra, que és una frase que vol dir no més enllà i que figura que Hèrcules, que no tenia altra cosa a fer a la vida, va gravar a l'estret de Gibraltar, una premonició, va dir no hi ha terra més enllà, però el que passa quan mirava al revés, ell, per dir que allà s'acabava el món conegut. El franquisme va fer servir l'expressió plus ultra per premiar nens heroics, com més heroics i patidors millor, i en deien plus ultra. Felip V abans ja havia considerat que la cosa servia per un lema. I avui val a dir que serveix per una cosa que no pot ser millor. Per exemple, si jo dic Òscar Fernández és el nom plus ultra de la Ràdio Nacional. Com n'han de dir els americans? Oscar Fernández is non plus ultra? Doncs no ho trobo correcte. No em respongueu, perquè la resposta és sí. No fa pas tant que es va estrenar una pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, que en català... Sembla un nom de català, si dius Russell Crowe. Sembla català, sembla de Sant Kevin de Vallfosca. Sobre el soldat preferit de l'emperador Marc Aureli. La pel·lícula es deia Gladiator. Aviam, no pas Gladiator. Per què? Ho trobo poc respectuós amb la llengua de la que venim. És com si jo anés ara a Taüll i us volgués explicar que allà hi ha un pantocrator. Per què? Per què, no? Llavors, tu ara em diràs mil raons, no s'ha de dir Plas. Doncs jo trobo que no.
Jo et dono les raons, perquè quan m'han dit que faries aquest tema, he anat a consultar amb els lingüistes, i per tant tinc veredicte. Tinc veredicte, eh?
Ja sé que és Plas.
Però en el cas d'Apple TV, és Apple TV Plus. I en el cas de Disney, és Disney Plus. Perquè són marques, no són frases, com per exemple el nom Plus Ultra, que és una frase que està en llatí. Són marques. El llibre d'estil diu que les marques les diem en la llengua original. El que li ha passat al Marc Garriga en aquest extracte és que s'ha equivocat.
No, no s'ha equivocat, no, al revés.
No, deixa'm
dir. Ho ha fet normal.
Apple TV Plus, no, és Apple TV Plus. En canvi, és Movistar Plus, perquè el nom original és en castellà. I en castellà aquesta U la fan U. En canvi, en anglès la fan A. És igual que diem Air France i no diem Air France.
Sí,
ni
però
tampoc diem Air France. No, jo et dic la teoria. O per què diem que la pasta italiana és Barilla i no Barilla.
També et diré, que de vegades, quan són noms anglesos i són noms compostos, en diem un de bé i un de malament. Ja, per exemple, White Label. No hi ha ningú que digui... Ni Déu diu White Label. No. White Label.
Jo dic la teoria.
Però una cosa és l'anglès.
Deixa'm acabar de desenvolupar-la. Hi ha una excepció, que és Nike, que ens deixen dir tant Nike com Nike. Nike és l'original, però Nike és la tradició.
I per què?
Perquè hi ha tradició històrica a Catalunya de dir-ne Nike.
I per què diem Nike? No, i per què diem Nike?
Perquè és la pronúncia anglesa.
Per què no diem Nike?
No, perquè és la marca, no és el nom de la deessa, és la marca de roba esportiva.
Quan tu agafes el nom de la deessa, digue'l amb el nom, i sobretot si estàs parlant del llatí, doncs digues el nom de la deessa.
En aquest cas era grec, em sembla.
Grec, ja està, digue-ho en grec.
Tenim excepcions. Si són inicials. Llavors diem CNN i diem BBC. No diem BBC i no diem CNN.
Ho entenc perfectament, i els noms de...
I encara diré més. I els números els diem en la llengua original. I per tant diem Rei 2, no diem Rei 2, i diem France 24. 24. Que el meu francès és nefast. Per tant, hauria de dir 24.
I fins i tot Caroline Herrera. Ja vindrà l'anunci.
Jo dic però la teoria del dic, per què en unes bandes. Tu has vingut a preguntar per què un és Plus i l'altre Plus, i jo et dic que és el nom original de l'empresa.
Jo trobo que Plus és una ridiculesa extraordinària, perquè això, com Gladiator. Gladiator, estupendo.
Espera, aquí veig gent amb ganes de dir coses.
No, jo li vull dir la paraula a Marc Garriga, pobre. Truqueu-lo, perquè deu estar pensant un dia que m'equivoqui i em faran una dèria.
No s'ha equivocat.
No, segons tu s'ha equivocat dient Disney Plus.
No, perquè s'ha de dir, jo ja ho sé que s'ha de dir, i ho diuen a totes les ràdios Plus. El que passa que a mi no voldria matar el missatger, però és a dir, em fan mal les orelles quan sento Plus, igual que quan sento Gladiator.
Però ja dic, el que estem reproduint aquí no és el Plus llatí, sinó que és el nom de la marca originària americana, i per tant es diu Plus. Aquest és la raó per la qual parlem d'això. I per això en diem NBA i no en diem NBA.
Això em porta a pensar que molts alumnes de batxillerat han fet història en anglès, per saber anglès, i noms com serf de la gleba, etc, els han fet en anglès, the servant of el terrós, i sembla mentida, no? Sembla mentida, que, és a dir, una qüestió que ve, que és tan històrica, no? com aquesta llengua, doncs esborrada.
Bé, sí. Efectes col·laterals de fer les assignatures en altres idiomes, però ja et dic que...
En mates ho trobaria bé, però...
A l'hora de dir les marques, al llibre d'estil dels mitjans de 3CAT, dels mitjans de la corporació, és aquestes les raons, perquè en unes diem Plus i en altres diem Plus.
Tothom diu Plus, també.
No, jo no sé si tothom diu...
Sí, sí, perquè ho sento. Avui per tothom en parlava i tothom deia Plus.
Vosaltres teniu alguna cosa a dir sobre els noms i el nom fa la cosa o no? O ho deixeu aquí?
Jo diria que sort que no estic aquí treballant com a lingüista, perquè és complexíssim, o sigui,
I quan has de dir-ho per a la ràdio, ni t'ho explico, perquè a vegades el cervell se't col·lapsa i no saps molt bé. I llavors després tens tots el que et diuen ho ha fet malament, ens equivoquem, pel pobre Marc Garriga, que diu 25 vegades Plus, i una vegada que diu Plus és el que tu li has agafat.
I amb els noms propis també creus el mateix? Per exemple, perquè Trump, per exemple, hi ha gent que diu Trump.
Jo
hi ha gent que diu hasta Trump.
Jo el que trobo, per exemple...
Sí,
per exemple, no, quan al matí de Catalunya Ràdio hi ha el tertulià de Déu, que quan, per exemple, fa les seccions, pronuncia molt, no? Diu, Donald Trump! Que dius, ostres, com dirà Zelensky, no? Però d'acord, és a dir, jo, quan és tan pronunciat, d'alguna manera ho considero massa connotat, Llavors, jo diria Trump, però pronunciat d'aquesta manera, no? Els noms propis de reis i sants ja sabem que s'han de traduir, i per això diem Letícia i papes, sí, tota la cristiantat.
Exacte.
I no diem Charles d'Anglaterra, però jo diria que, per exemple, dir Carolina Herrera és massa.
Nosaltres no diem Carolina.
Parlo de l'anunci. Carolina, sí. Llavors també, segons la tradició de la llengua, per exemple, al cònsud americà, la pronunciació és... perquè la llengua conviu moltíssim, i nosaltres, per exemple, com que convivim moltíssim amb el castellà, hi ha moltes paraules que les diem en castellà, quan podríem dir-les en català, no? Topònims, per exemple.
És un problema, però, molt transversal, eh? Ara s'ha fet també força viral un vídeo en el que la Rosalia li explica a Jimmy Fallon com ha de dir... Ella diu Rosalia, no diu Rosalia, però perquè Jimmy Fallon, americà, té dificultats per dir Rosalia, que és el que... I llavors la Rosalia és la que li diu, no, marca més la R, i aquesta S fes-la així. I llavors li acaba d'ensenyar com fer Rosalia, perquè ja no diu Rosalia.
Els autors que em traduïn, tu sabràs, quan tradueixen en llengua anglesa, a la contracoberta, posen la pronunciació fonètica del teu nom. Perquè els lectors puguin pronunciar bé.
Veus? Doncs és un detall. Bé, doncs ja t'he explicat per què en uns casos és Plus i en uns altres Plus. És que depèn del nom original de la marca. Per tant, Movistar Plus, perquè és en castellà, Disney Plus, perquè és en anglès.
Sí, home,
respectem, Disney com Plus. Ja et dic, torno a dir exemples. Air France i Barilla, per exemple, són exemples. En canvi, no amb les inicials i els números 5.
Ja et dic que una cosa és l'italià, una altra cosa és el llatí.
Molt bé.
I per sort diem Pixar.
No, hauríem de dir pixar. Sí, com aquells iogurts que es deien dany.
Exacte. O el Plus EUP.
Pans i company.
També estava segur que no et convenceria, però jo, com a mínim, he buscat la raó per la qual diem Plus o Plus, depenent de la llengua original.
Doncs anem a les coses serioses.
Molt bé.
Va.
Empar Molina, gràcies. Bona tarda. Publicitat i ara tornem.
Catalunya migdia. A Òptica i Audiologia Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els nostres fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, per Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins a l'1 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària, per joves d'un a 100 anys.
A Maset hem tornat a guanyar el premi de millor cava del món als campionats mundials de xampans i escumosos. L'any 1917 vam elaborar el nostre primer cava. Avui, aquest premi és per tots aquells que han treballat per elaborar el millor cava possible. Aquestes festes gaudeix del 1917, el millor cava del món per menys de 25 euros. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
Si et persegueix un fantasma, avises els caçafantasmes. I si alguna cosa digital et preocupa, qui se n'ocupa? 017. Que t'estafen amb criptomonedes? 017. Que el teu firewall fa aigües? 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIDE. Govern d'Espanya.
Aquest és el so de la natura. I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteomauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses compostables per la recollida dels residus...
Arreu del país, buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat...
Meteomauri. La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat...
Som digitals, catradio.cat, Meteomauri.
Meteomauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, compromesos amb un turisme sostenible i la preservació del medi ambient.
Catalunya migdia.
Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
El Canà podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seves vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a
divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
La vida passa cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
Joan Laporta, tornar a casa sempre fa una especial emoció, no?
Records del passat, veure el present, també valorar l'esforç que s'ha fet per arribar fins aquí, imaginar-te el futur.
Carme Riera, bon dia.
Jo recordo l'Autònoma, quan jo explicava literatura en castellà, el passadís, el que senties era català. Ara expliquem les coses en català, el passadís sense castellà.
Pedro Duque, entre un astronauta d'Espanya que va viatjar a l'espai i exministre de Ciència.
Un eclipse dona una oportunitat única de, quizás, aprendre algo.
Perquè avui fa 60 anys, en Xus.
Dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 6 minuts d'un quart de 4 de la tarda, els temes d'aquest matí bàsicament han estat dos, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que continua aquesta hora, en què hem pogut veure, si és que algú s'esperava una altra cosa, doncs ha tingut ràpidament la certificació que no hi ha hagut sorpreses i que el Partit Popular s'oposa frontalment a qualsevol finançament singular per Catalunya. I l'altre punt d'atenció, a l'espera de les explicacions que es donin després d'aquest Consell de Política Fiscal i Financera, era el Congrés dels Diputats. Allà l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, ha passat per la Comissió d'Investigació sobre els aiguats del País Valencià, ha estat en tot moment a la defensiva, s'ha tornat a treure la responsabilitat de sobre i fins i tot ha arribat a dir que ell no tenia per què ser el CECOPI gestionant l'emergència.
Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Tendrá que preguntárselo a los responsables operativos. Nunca me solicitó consulta para autorizar el mensaje. No me corresponde a mí. Es que fue un problema de falta de información. Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI.
La sessió ha estat pujada de to perquè aquí, a diferència del que va passar a València, hi ha hagut interrogatori directe per part dels diputats com Ione Belarra de Podem o Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana, Àgueda Micó de Compromís. Tots ells li han demanat a Amazon per què no va agafar la trucada de la seva consellera Salomé Prades a les 7 de la tarda. L'expresident simplement ha dit que no va sentir el telèfon perquè el duia a la motxilla.
I per què a les 7 i 10 i a les 7 i 36 et telefona la consellera Salomé Prades i no li agarres el telèfon?
Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, no lo sé. Lo que desde luego no cabe ninguna duda es que mi actitud es exactamente la contraria a la que se ha dicho en muchísimas ocasiones.
I Mazón, que ha anat insistint que no hauria canviat res si ell hagués estat comandant l'emergència en lloc de ser el Ventorro, i ha fet veure que ell no era necessari per prendre segons quines decisions. Per això li han arribat a dir coses com aquestes.
Usted es un inútil, usted es un mentiroso, usted es un miserable.
Silencio.
Usted es un homicida.
Gracias.
Y esto es un psicópata.
Tiene que acabar.
Y ojalá pague con cárcel
acabar,
todo
Rufián,
lo que ha hecho.
Gracias.
Y ojalá el pueblo de Valencia
gracias,
les deje de
señor
votar.
Rufián, gracias.
Se describe optimismo con ese lenguaje.
Així és com ha acabat el torn de Gabriel Rufián. Insisteixo que aquí sí que es podia haver-hi un interrogatori directe, perquè a la Comissió d'Investigació, a les Corts Valencianes, els grups polítics van preguntar tots un darrere de l'altre, sense que Mazón respongués, va respondre al final de tot i, de fet, ho va fer llegint un discurs. Aquí no, aquí cada pregunta havia de ser resposta. Anem a Madrid amb la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Has estat pendent d'aquesta compareixença. Ha estat tan tensa, com sembla, amb aquests extractes?
Doncs estones, segons qui preguntés. Quan preguntava Pepe i Vox, diguéssim, agafava aire a Amazon perquè eren interrogatoris amables. La resta de grups sí que han incidit molt, sobretot en allò que encara no ha quedat clar, no? Què feia aquella tarda, per què no es va posar al capdavant de l'emergència i com sentia. Doncs ell, diguéssim, s'ha esforçat per no sortir del guió, no donar massa novetats i, sobretot, dir que la responsabilitat no era seva. Sobre aquella tarda, ell diu que va anar del Ventorro al pàrquing a acompanyar la periodista Maribel Vilaplana i llavors el Palau de la Generalitat, tot sense escoltes, res més. No ha donat detalls sobre els minuts, diu que és veritat que va ser un dinar llarg, però perquè ningú el va avisar de la gravetat, fins i tot ha arribat a dir que fins a la matinada no va saber que hi havia morts. Podríem dir que hi ha hagut moments per a tots els gustos. Jo vull que no escolteu un, perquè fins i tot un diputat del PSOE, Alejandro Soler, ha insinuat que les intencions d'Amazon amb aquesta periodista eren unes altres.
Usted tenía muchas expectativas puestas en esa comida. Se había dejado la tarde libre. Había dejado la tarde libre a sus máximos colaboradores, Cuenca y Lumbreras.
No es verdad.
Se había llevado usted incluso una muda por si le hacía falta.
No, señor.
Usted, evidentemente, tenía muchas expectativas.
Pero,
déjame acabar.
Pero qué machismo.
No sé, ho sentiu, que, quin masclista, no? Li ha dit, sobre això de la muda, ell diu que duia a la motxilla un jersei i que després per això apareix amb una altra roba en les imatges del C-Copy, que sempre el du per si fa fred, li ha recordat que hi havia 20 graus i que era finals d'octubre a València, i tot ens portava al mateix lloc. Si no va fer res abans és perquè no tenia informació, i qui li havia de passar la informació són les agències estatals, la Conferència Hidrogràfica o l'EMET, entre d'altres.
Home, Déu-n'hi-do, no sé com ho veieu, i la Tania, que ha estat allà pendent de tot plegat.
A veure, primer de tot, jo crec que està bé assenyalar les incongruències del seu discurs. És a dir, d'una banda diu que no es va parar l'alerta perquè ell no agafés el telèfon, però aquesta alerta no es va enviar. Per tant, alguna cosa va passar. Això d'una banda. De l'altra, a mi em segueix semblant molt estrany que un president, tenint en compte que els que... crec que més o menys tots els que estem aquí en aquesta tertúlia sabem com es mouen, és difícil que es moguin sols. I és molt difícil que tenint un gabinet de presidència, és a dir, un cap de gabinet, aquesta persona tampoc va fer bé les seves funcions. Que en aquest cas, si Mazón estava incomunicat, havia de trobar-lo, havia d'explicar-li el que estava passant i havia de prendre una decisió. Per tant, jo crec que aquests 37 minuts que no sabem on era Mazón són importants per això. Són importants per entendre no només que com a president va ser un gran incompetent, sinó que el seu entorn més proper també. Ell diu, l'alerta potser no hagués servit de res. Home, jo crec que sí. Segurament molta gent, especialment en llocs on no plovia, s'hagués resguardat abans, s'haguessin pres altres mesures...
No haguessin baixat als pàrquings a buscar el cotxe,
exacte,
que molta gent va morir quan va baixar al pàrquing a intentar moure el cotxe abans de l'aiguat, i els hi van enxampar l'aiguat quan estaven allà al pàrquing, per exemple.
Clar, per tant, crec que ell segueix sense entendre exactament... quin és el problema de la seva gestió. A mi em dona una mica aquesta sensació que ha passat d'una incompetència a una irresponsabilitat total i absoluta. Ja no només el dia de la Dana, sinó sobretot els dies posteriors. I no està de més sempre recordar que ell manté l'escó. Per tant, ell manté l'aforament. I tot el que fa i tot el que diu també té a veure amb una estratègia judicial de la qual ell intenta blindar-se perquè no pugui tenir més conseqüències més enllà de les polítiques. Jo crec que aquí és una de les claus. I d'altra banda, també és interessant veure avui l'actitud de Vox, perquè cada vegada s'exhibeixen més com un soci estable del PP, i per tant els hi donen aquesta continuïtat. És veritat que el pacte encara no està tancat, però es dona ja pràcticament per fet.
És... Vaja, és la mateixa... És un home de pedra o de ferro o de gel, no ho sé, però d'una gran cara dura. No només, és a dir, deixant de banda la veritat dels fets, la veracitat, el que es pot demostrar, allò que ell és capaç d'esquivar, etc, perquè s'escuda en la manca de proves concloents i allò de sempre, no? Però deixant de banda que ja ha dimitit, etc, que encara no tingui ni tan sols ell la deferència de crear algun dubte, de crear alguna concessió a les crítiques que se li fan, no? És igual, no tot va anar bé i algunes coses van ser per culpa seva o per culpa del seu equip, i per això, precisament per això vostè està dimitint, no? Vaja, no només perquè per la pressió social, perquè pobret de mi, sinó també perquè alguna cosa no va funcionar. Que cap setmana ha estat veient aquesta, ara ho deies tu, Júlia, que un president sempre està envoltat d'un equip. Ha estat veient aquesta pel·lícula de Netflix, no de Plus, sinó que es diu Una casa de dinamita, on es veu un atac, un hipotètic atac nuclear als Estats Units, i un president que en tot moment està comunicat, no només telefònicament, sinó també amb el seu equip, amb tota la seguretat, etc. Per tant, alguna cosa ha fallat, no jo, senyor Mazón, només, que segur que sí, sinó també tot el que jo represento, tota la institució que jo represento. Per tant, deixant de banda si dimiteix o no dimiteix per raons personals, per la pressió, etc., ell també ha de poder fer alguna concessió a la crítica que se li està fent, perquè si no vol dir que realment no té orelles, no té ulls, no té cor, no té sensibilitat, i això és el que suposa que salta a la vista.
Clar, no, i en aquest sentit, això que parlaves, no?, tot el gabinet de presidència, però al final també, si com a president davant d'una catàstrofe com aquesta, en aquell moment una emergència, no hagués canviat res que tu haguessis sigut, doncs potser és que realment evidencies la incompetència que tens. És que vull dir, perquè el que no pot ser és ara primer descarregar tot a nivell operatiu, a nivell tècnic, segon, que tu has assumit unes responsabilitats com a president, i és increïble, no?, que no només això, ell diu això, no? Em vaig començar a assabentar de la magnitud de la tragèdia cap a la matinada, que dius, bueno, però és el que tu dius, a part de que estàs sol, en quin món vius, no? I d'alguna manera també aquesta irresponsabilitat, però jo ja el que em plantejo és que no sé si és que hi ha aquesta incapacitat de la irresponsabilitat, ja passem a la incapacitat de poder-se'n adonar del que està passant, o realment el nivell de deshumanització que té envers els altres és terriblement elevat, perquè com tal de protegir-se està disposat a fer qualsevol cosa.
Jo he arribat a la conclusió que és això, es tracta de no fabricar proves que del futur, en un possible judici, el puguin
incriminar. Jo també crec que és més judicial que no pas
perquè ell sap perfectament que èticament li tocaria una altra cosa.
Això que comenteu sí que és veritat, que li han tret que perquè havia dimitit i no havia deixat l'escó de diputat. Aquest escó és el que el protegeix perquè continua estant aforat i en cas, doncs, no el pot imputar la jutgessa de la Dana, diguéssim, ho hauria de demanar al Tribunal Superior de Justícia del País Valencià. I ja ha dit que ja creia que havia assumit la màxima responsabilitat possible deixant el càrrec de president de la Generalitat.
Que s'esperi.
I que ho feia com a, diguéssim, com a gest cap a les víctimes. És veritat que ell sí que podríem dir que ha descrit alguna cosa similar als remordiments, ha parlat de que ha passat molt desvetllaments nocturns pensant què es podia fer millor i que arribava sempre a la mateixa conclusió, que li faltava informació. I sobre això que apuntava, tot i que hem sentit algun extracte una mica més tens, ell durant tota aquesta compareixença, com deia l'Òscar, ha respost, era la gran incògnita i la gran diferència en València, i s'ha esforçat molt per no caure en provocacions.
Sí, això no jo volia destacar, no? En un to molt pausat.
No ha pujat el to, no ha entrat en el mateix.
Els diputats sí que han intentat aixecar l'atenció, diguem-ne, i ell no ha caigut. A vegades, en alguna d'aquestes comissions, veiem que és una picabaralla entre el compareixent i el que interroga, i aquí no, ell ha anat tota l'estona com molt amb el fre de mà posat, no?
Totalment, i semblava que era una qüestió calculada, no?, d'arribar, doncs, amb un to explicatiu, col·laboratiu, demostra que jo he fet el que he pogut, arribo fins on arribo, i algunes vegades s'ha excusat també que l'òrgan que havia d'escrutar la seva actuació eren les Corts de València, quan ja li incidien molt sobre les preguntes, ell deia que anava allà per responsabilitat, per respecte a la comissió, per respecte al Congrés dels Diputats, però no entrava en massa detalls. Però jo també destacaria això, no? El to que ell ha intentat mostrar, és veritat que ha arribat amb cotxe, ha entrat per una porta que no és l'habitual a la comissió per evitar els periodistes, i doncs, diguéssim, ha controlat el discurs amb el que estava passant allà dins. Però sí que és veritat que no ha estat crispada, perquè li tenien moltes ganes, permeteu-me l'expressió, molts dels diputats que estaven allà asseguts, però ell ha intentat estar més retret en tot moment.
I recordem que estava obligat a dir la veritat, perquè aquí dir mentida en una comissió d'investigació fins i tot pot tenir penes de presó.
Un any.
Té un punt d'obligatorietat.
És veritat que en aquestes comissions el màxim que pot passar, perquè els oients es situïn, més enllà d'exigir responsabilitats polítiques, si en les conclusions quan s'acaba la comissió es fan unes conclusions, es pot diguéssim, veure o intuir algun indici de delicte, això es pot portar a mans de la Fiscalia perquè faci el seu curs, però moltes vegades aquestes comissions queden en la picabaralla política i no massa més.
Segurament ha arribat a la conclusió que si ha d'anar a la presó ja anirà. Vull dir que ja anirà per via judici, no cal tampoc avançar-nos-hi per via de mentida dintre la comissió, suposo.
Però jo crec que aquest tot tan controlat també té a veure amb que en el punt en què tu perds els papers també pots dir coses que no t'interessen dir. Clar. Per tant, jo crec que ha anat preparat,
control, no?
Clar, de dir, he de controlar no només a nivell d'imatge, sinó també a nivell de relat, que és el que dic perquè... Primer, per això que deies, Tània, de les possibles represàlies judicials per mentir en una comissió, però també per pensant en si algun dia acaba sent imputat.
Sí, i bueno, aquesta contenció emocional, no?, que dieu que evidentment intenta controlar el relat, perquè és això, quan realment et deixes anar és quan a vegades afloren coses que t'havien dit que allò no ho diguessis, que això és evident, i la gent es prepara, evidentment, no?, per anar a aquests espais. Però a mi el que encara em fa més mal a un nivell fins de les toma, que és quan torna a posar les víctimes sobre la taula i torna a dir, és que jo vaig dimitir per les víctimes. I tu, tot i voler evitar les conseqüències penals, en aquest cas, tens molt de recorregut per tenir un altre tipus de discurs.
Totalment.
I hi ha moltes coses que podia haver fet i podia haver dit per intentar reparar. I l'únic que ha fet ha sigut, d'alguna forma, escudrinyar-se rere un discurs que l'únic que ha fet ha sigut revictimitzar més. I jo crec que això és una cosa que també se li ha d'alguna forma posar davant de la cara, perquè jo entenc les conseqüències que tot això pugui tenir, però que ho podia haver fet molt millor, de carrer.
Sobre això, Rufián ha estat, diguéssim, el més insistent, traient fotografies de familiars i demanant-li un a un que demani perdó directament en aquestes famílies. Mazón l'ha acusat, diguéssim, d'utilitzar les víctimes, diu que ell no ho ha fet mai, i que Rufián el que estava fent era vetar els testimonis d'algunes famílies que ell continua mantenint que sí, que s'hi ha reunit. Llavors, fins i tot, hi ha hagut una picabaralla per qui defensa més les víctimes, i tot plegat amb representants dels famílies de les víctimes a les portes del Congrés. No han entrat a dins, no és habitual que hi hagi públic a les comissions, els havien ofert una sala, diguéssim, al costat, però han preferit estar al carrer protestant. No s'han creuat amb Mazón, però novament aquest paper de les víctimes d'utilització per part, diguéssim, d'uns i d'altres, i en aquesta petició de perdó el màxim que ha fet Mazón és dir: jo ja ho he fet, he sigut l'únic que ho he fet, no tinc inconvenient, però no hi ha hagut, diguéssim, no he pogut treure allò que diem els periodistes, un tall de veu clar on ell diu que demana perdó per el que ha passat.
Hi ha més capítols d'aquesta comissió, que és el que ha de passar a partir d'ara?
Sí, hi ha més responsables que hauran de compareixer, també de les, diguéssim, d'algunes agències estatals. Aquesta s'està produint en paral·lel a la que també hi ha el Senat, allà està controlada per el Partit Popular, allà, com podeu imaginar, doncs posen més el focus en el que ha de fer, el que va fer el govern espanyol. Hi ha d'anar Rivera, hi ha d'anar ministres, en aquí, diguéssim, van començar a la inversa, van començar per les víctimes, i ho hem sentit a Mazón.
Molt bé, doncs estarem pendent de les pròximes jornades de tot plegat. Tània Tàpia, des de Madrid, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Passant gairebé 6 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit. Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Oh!
Catalunya migdia.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Cannes. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu: em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Oh, quin tio més maco.
22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
És l'amor que és així, jo t'ho vull dir.
Un disc per creure en la vida. El disc de la Marató pel Càncer.
Cada nit ma vida és per tu.
20 cançons plenes d'esperança que t'acompanyaran sempre. A la venda el diumenge 30 amb el teu diari.
Si veus foc, avises els bombers. I si alguna cosa digital et preocupa, qui se n'ocupa? 0-17. Que els trolls et molesten? 0-17. Te'n roben el wallet? 0-17. Si alguna cosa digital et preocupa, el 0-17 se n'ocupa. 0-17. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Arriba Fira Orígens. Sessions de cuina en directe amb xefs reconeguts. Tastos únics dels productors i els millors productes per comprar i gaudir. I com a novetat, Orígens a taula. Menja i beu dins del recinte. Vine a Olot els dies 22 i 23 de novembre. Més informació a firaorigens.cat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 21 minuts sonen les 4 de la tarda. Segueix la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Ara mateix s'està fent, ens diuen, la intervenció final de Maria Jesús Montero, la ministra d'Hisenda. El finançament singular per Catalunya és el principal punt de desavinença entre el govern espanyol i les comunitats autònomes governades pel PP. Maria Jesús Montero està reunida amb els governs autonòmics en un primer debat sobre el nou finançament. Fins ara les comunitats governades pels populars s'han obert a renovar el sistema, que recordeu que està caducat des de fa més de 10 anys, però el que no accepten, en cap cas, és un tracte singular per Catalunya. La novetat respecte a altres reunions, que fins i tot havien arribat a marxar, a aixecar-se de la taula i no acabar la reunió, és que avui s'han quedat fins al final i que han acceptat que, efectivament, el sistema s'ha de canviar, s'ha de renovar, però no volen ni sentir a parlar de tracte, fins i tot de negociació bilateral entre Catalunya i el govern espanyol. No sé si us sorprèn molt o poc, perquè la veritat és que més o menys ja podíem intuir que això aniria per aquí.
A veure, hi ha dos canvis significatius respecte a l'última reunió. La primera és que no s'han aixecat i han marxat. Mm-hmm. L'última va acabar sent això. En aquesta, els consellers del PP han decidit quedar-se. I l'altra és que des de divendres passat sí que crec que hi ha una escletxa dins del PP. És a dir, Marga Pruent surt i defensa l'ordinalitat. Aquest matí, dirigents del PP català també. I, per tant, a Feijó crec que se li està complicant una miqueta més la cosa. Ell esperava avui que hi hagués un bloc molt dur en contra del finançament. Crec que això s'està suavitzant i crec també que la ministra Maria Jesús Montero, si és una mica hàbil, el que farà és recollir-ho i, per tant, en la proposta que acabi fent és donar més diners a Catalunya, donar més diners i recursos a València, a Andalusia i ara també a Balears. I llavors dividir el PP. Jo crec que anirà una mica per aquí. També és cert que avui és el primer dia, és el primer abordatge i que no hi ha una proposta de finançament i que no s'ha portat també perquè no hi ha un acord amb Esquerra Republicana. Si hi hagués un acord, entenc que Esquerra també hagués agraït que avui es portés, però de moment no està sent així. Per tant, crec que avui hi haurà poques novetats, més enllà de que el govern espanyol el que vol és presentar uns pressupostos quan no té majories per fer-ho. Per tant, hem de veure què vol dir presentar pressupostos. Ho dic perquè Sánchez sempre parla de presentar, no parla de registrar, i presentar vol dir, per exemple, fer un acte i dir que presentarà els pressupostos, però hem de veure com ho acaba fent. Si el que vol és burxar junts i, per tant, presentar-los al Congrés, registrar-los i exhibir aquest distanciament, o si realment prefereix no fer-ho i avançar unes eleccions, jo m'inclino potser pel 26, però més propers al 27, és a dir, seguint amb el seu mantra d'esgotar la legislatura.
Carai, que lluny que... Que lluny que portes la reflexió.
M'ha sortit així de cop, sí, Avui m'he deixat la llibreta.
No la tenia preparada.
Resol tot l'any, ja. No, amb el tema del finançament, és veritat que és molt interessant veure com acaba i sobretot com comença avui, perquè avui ha començat el ball i ara hora que comencés el ball i veurem... És a dir, estem en aquella dinàmica de sempre en què tu negocies d'una manera... sent l'Estat qui té la clau de la caixa i, per tant, qui té poder de concedir o no concedir, negocies de manera de dir, escolti, vostès, autonomies, poden tenir això o poden no tenir cap millora. I això és un argument, com ara es deia Júlia, que ara les comunitats del PP és una mica un xantatge i pot ser que això funcioni, de dir, escolti, que aquestes comunitats autònomes diguin, jo, abans de no obtenir res, prefereixo obtenir això i per molt que sigui una reivindicació catalana, doncs, escolta, a mi som-ho perquè els meus ciutadans no em perdonarien no millorar. Aquest és el joc dialèctic que estem vivint ara mateix. I em sembla just i veurem com acaba. El que passa és que en el cas de Catalunya això té un plus, això té alguna cosa més, que és, home, ja estem parlant no només de millorar una mica, sinó d'un conflicte territorial, fort, nacional, identitari, de sobiranies, amb els partits amb els quals estàs negociant, Esquerra Republicana i o Junts, són partits que havien impulsat un procés independentista, per tant, necessiten també demanar alguna cosa més que una simple millora, no? I, per tant, aquest equilibri per part del PSOE i del PSC és més difícil, no? Ara, que vigilin, perquè si tiben la corda per la part catalana, doncs també se'ls pot trencar. És a dir, ja estem parlant de clàusules estatutàries. Si volen cenyir-se a l'Estatut, que compleixin la disposició addicional tercera i també les previsions sobre ordinalitat, si volen complir la pura legalitat, doncs que facin això. I després, si pot ser, que ho exportin tant com puguin a les altres comunitats autònomes. Però serà molt... que no es pensin que equival el mateix, estic segur que no ho creuen, que equival el mateix o el mateix to, la mateixa estratègia, negociar amb les comunitats díscoles, rebels o escèptiques del PP, que negociar amb la nacionalitat o la nació escèptica i ferida i cansada i maltractada i espoliada de Catalunya.
Clar, és que realment els interessos neixen de llocs molt diferents, no? Com explicava en Jordi, i al final si es fa com aquest model traient-li l'etiqueta, no? Finançament català, sinó que és un repensar-ho, no? Perquè en altres comunitats que estan demanant i que estan apretant també, clar, és el que estaves apuntant, de dir probablement el que necessiten necessitem a Catalunya no és el mateix que puguin necessitar altres comunitats autònomes. El que passa que, clar, aquí serà el que dèieu, no? Clau el paper d'Esquerra Republicana, que evidentment i Junts també, però jo crec que al final com a socis de govern estem arribant, i és que a més és com la sensació del dia de la marmota, anar xutant la pilota endavant, no? I al final que deia la Júlia, hi ha el mantra, jo crec, de Sánchez d'acabar la legislatura, però acabar-la sense pressupostos és una agonia, perquè ja no, anem arrossegant i molts dels projectes que volen fer necessiten aquesta aprovació.
I no podem anar a Madrid perquè Paula Brujats, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Ha acabat, el Consell de Política Fiscal i Financera?
Acabat, finalment, després de més de 4 hores, i ja tenim un titular a aquesta hora, Òscar, i és que la ministra d'Hisenda ha comunicat als consellers autonòmics que d'aquí a 2 mesos tindrà una proposta concreta i detallada per a aquest nou model de finançament. Recordeu que avui María Jesús Montero volia obrir el debat en genèric, no feia aquesta proposta concreta, i el que estan començant a explicar els consellers que van sortint, de moment el primer en sortir del PP de Múrcia, ha dit això, que la ministra els ha demanat 2 mesos per presentar aquests detalls del finançament, i ha criticat que sí que la ministra ha dit en aquesta reunió que obrirà converses bilaterals, com ja està fent ara mateix amb Catalunya i amb la Generalitat, per abordar aquest nou model de finançament, i això ja ho sabeu, no li agrada al Partit Popular, que de moment el que està fent és criticar aquesta actitud que té Montero de negociar bilateralment amb Catalunya.
Doncs ja tenim aquesta novetat, que no és molt grossa, però com a mínim 2 mesos, ara després veurem si a les festes de Nadal fa que això sigui una mica més llarg. Perquè a vegades
que confirma mesos, que va per llarg.
Sí, això sí, que no serà ni la setmana que ve ni l'altra.
Exacte.
2 mesos és mínim, finals de gener.
Quan són les eleccions andaluses?
El juny.
Juny. Bueno.
I Montero ha dit que se n'aniria de ministre quan Moreno Bonilla les convoqués, que calculem que seria cap a l'abril. Per tant, li anirà just.
Va just tot. Bé, doncs escolta'm, haurem d'estar pendent. Deixem a la Paula. Paula, deixem que has d'estar pendent del que diuen els consellers que van sortint de la
reunió. Fins ara, us vaig dir.
Molt bé. Doncs això, certifiquem que s'ha acabat la reunió i que, bé, com a tenim aquest termini, 2 mesos, i que estem on estàvem, perquè el PP critica que hi hagi negociacions bilaterals i, home, no podràs negociar un finançament singular si no és de manera bilateral.
Sí, però és que alhora, a veure, el model està caducat, és a dir, tot el sistema està caducat, per tant, crec que sí, és cert que Esquerra impulsa aquest debat, és cert que s'impulsa des d'un lloc molt concret que és la singularitat catalana, però també és cert que al govern espanyol ara mateix això també li convé. Clar. Li convé per diverses coses. Una, per fer alguna cosa en aquesta legislatura que pràcticament és morta, però si aconsegueix reformar el sistema de finançament és una victòria molt gran. D'altra banda, ajudes, intentes convertir, no?, el fet de que María Jesús Montero sigui candidata, tenint en compte amb la crisi dels cribatges que hi ha a Andalusia, aconsegueixes dir que tu com a mínim estàs intentant que a Andalusia hi hagi més recursos. I a sobre intentes posar el PP en un lloc molt compromès, que és digues als teus ciutadans, tu com a president autonòmic, que no vols més recursos. Clar, aquí el quid de la qüestió és si aconsegueixen que hi hagi prou diners per tothom. Jo crec que aquesta és la clau. No pots reformar el sistema de finançament i que els territoris, diguéssim, que porten més no tinguin el que mereixen, no? Jo crec que aquesta és la clau, veure com queda l'ordinalitat i sobretot com es calcula, si és en base a una població ajustada o no. Per tant, si María Jesús Montero aconsegueix tenir molts recursos per invertir-los aquí, crec que el PP també començarem a veure diferents estratègies, ja les hem vist, Juanma Moreno Bonilla no és Díaz Ayuso, però crec que tenint en compte el cicle electoral que ve, que seran petites eleccions que juntes acabaran amb les generals, sí que pot ser un arma del PSOE que em fa preveure que sí que té un interès en que això funcioni.
Però hi ha altra variable, que una és la quantitat, que rebi tothom, que tothom està molt pendent de no rebre menys que els altres i poder tenir una sanitat sanejada, un ensenyament sanejat, i em sembla que li interessa a tothom i no tothom li està passant, pot dir que li està passant això, no? Però hi ha l'altra cosa, que és la singularitat catalana, que té a veure amb el dèficit històric, que té a veure amb, amb una injustícia, amb un espoli històric, i després amb la capacitat de recaptació, que em sembla que aquí és on pot haver-hi la singularitat esperada. Una cosa és dir, no, escolti, fem una cosa justa de repartiment de diners i, per tant, el crupier és més just que abans, això és una cosa, i l'altra cosa és, ja té més a veure amb la sobirania, amb la competencialitat, amb el poder, que és, no, és que jo vull recaptar. I d'això no n'hem sentit res avui i voldria sentir-ne alguna cosa.
Veurem, insisteixo que tots just estan sortint ara, hem només estat el primer, el conseller d'Economia de Múrcia, i ara aniran sortint tots, i per tant els anirem recollint en els pròxims serveis informatius, i el 3Cat Info durant la tarda, doncs tindrem l'actualitat i saber exactament què és el que n'ha sortit d'aquesta reunió, que ja veieu que no és cap acord, tampoc no s'esperava, i que com a molt tenim aquest termini de 2 mesos per tal de tenir, com a mínim, tancada la proposta que fa el govern espanyol, que això no vol dir que sigui aprovada o no. Ens queden 10 minuts per arribar a les 4. Gairebé diria que per aclamació popular fem entrar el Marc Garriga. Marc, bona tarda.
Bona tarda. Això d'obrir i tancar la segona hora...
Sí, és així. Has obert gravat. És l'home plus, 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 plus.
T'hem defensat,
I principal afectat. Moltes gràcies per totes les defenses.
Però confirmes que l'Apple TV Plus és una equivocació.
Sí, sí, sí.
Segons el llibre d'estil és Plus, eh?
Correcte.
Igual que Disney Plus, ara, i en canvi Movistar Plus.
Crec que això em quedarà gravat pels...
No, home, no, però és que l'Empar ha vingut amb tot plegat. Però bé, no fem venir el Marc Garriga per parlar de Movistar Plus i Apple TV Plus, però sí d'una altra cosa. I és que avui, per primera vegada, hem vist Tom Cruise guanyar un Òscar. Amb un Òscar a les mans. Un Òscar seu, perquè abans l'havien vist diversos cops entregant l'estatueta de l'Acadèmia de Hollywood a altres guanyadors. Però aquesta nit ha rebut l'Òscar honorífic pel conjunt de la seva carrera i també per la promoció que fa del cinema i de la seva experiència en sales. I ens hem preguntat, home, Tom Cruise mereix un Òscar o no per la seva qualitat interpretativa? I el Marc Garriga és l'expert de cinema als serveis informatius de Catalunya Ràdio i mereix Tom Cruise per la seva qualitat interpretativa un Òscar?
Ha guanyat 3 Globus d'Or. Jo diria que Nascut el 4 de juliol, per exemple, és una pel·lícula on ell feia una gran actuació. Després, evidentment, fa molts anys que ara està especialitzat en un tipus de cinema d'acció, blockbusters, en què la interpretació potser no seria la part més reeixida, però, sens dubte, és un dels grans... una de les grans excuses per la qual el cinema encara existeix en aquests moments després d'haver sobreviscut a la pandèmia.
Sí, perquè això pot sonar molt grandiloquent, però hi ha qui considera que Tom Cruise ha salvat la indústria? És molt bèstia dir això, eh?
Totalment. És que no ho diem nosaltres, ho diu Steven Spielberg, que va dir, literalment, tu ens has salvat el cul. Per tant, Tom Cruise ha fet una estratègia de distribució, de producció, perquè les pel·lícules ara ja se les produeix ell mateix, ja té un estatus d'hiper-superestrella a Hollywood, i el que fa és mantenir unes finestres, que es diu, entre l'estrena en sales i l'arribada a les plataformes, que no respecten cap altra pel·lícula. Per contracte, ja ho té firmat, les seves pel·lícules s'estrenen al cinema i han de passar 90 dies perquè arribin a una plataforma. Això fa que la gent vagi en massa a veure-les al cinema, perquè, a més, són pel·lícules que s'han de veure al cinema. Són pel·lícules espectaculars, d'acció, amb efectes especials, on ell s'hi juga a la pell llançant-se amb una moto per un penya-segat.
A més de debò, perquè no vol dobles i aquestes coses.
Hi ha una mica més de trampa del que explica, però sí que és veritat que fa coses espectaculars. I, per tant, tot això, el fet de guardar aquestes finestres i, per tant, que la gent vagi al cinema, clar, també provoca que gent que potser habitualment no hi va recupera aquesta tradició de compartir una pel·lícula en pantalla gran amb altra gent i de retruc un altre dia van a veure una altra pel·lícula. Per tant, realment la indústria li ha d'estar i li està molt agraït. Aquest Òscar és un exemple.
Com ho veieu? A veure, perquè és la típica discussió entre la qualitat o la quantitat, o com es poden fer pel·lícules de molta qualitat, molt de nínxol i molt d'autor si els productors no guanyen diners amb algun altre tipus de producte que igual va a la gran massa, que no és tan excel·lent en quant a la qualitat, però que en canvi garanteix un coixí econòmic per poder fer segons quines altres pel·lícules.
Jo et demanaré que repeteixis, perquè l'Òscar honorífic és honorífic de... De què?
És un Òscar honorífic
i punt,
però sí que se li reconeix. Això és el que hem dit en el discurs, li ha entregat Alejandro González Iñárritu per la seva carrera i per haver conservat l'experiència cinematogràfica en sales.
Doncs ja està.
Sí,
doncs ja
està,
ho tenim. És a dir, per una banda, era bastant just que aquest home tingués algun premi per part de Hollywood. Per què? Perquè Hollywood és cinema, cultura, però també és entreteniment. I aquest és el rei de l'entreteniment. I a més, ha mostrat un amor per les sales, jugant-s'hi la pell fins i tot, que em sembla que és encomiable. Això per una banda. I em sembla que ja era hora, i em sembla que està bé, i penso que és just. Per l'altra, estic convençut que ell deu pensar, ostres, tu mirant enrere, dient, jo quan vaig decidir ser actor, doncs, mira, me'n vaig fent a la idea que no seré premiat amb el primer premi com a actor. Me'n vaig fent a la idea que sóc un mal actor, o que potser no se'm reconeix o no se'm veu. Això li va passar també al Robert Redford. Robert Redford va ser premiat com a director, però no com a actor, i va tenir un honorífic també, però mai com a actor. Que dius, home, això no és del tot just, no? Però en el cas del Tom Cruise, que em sembla que és un personatge molt interessant, trobo que algun reconeixement pel que està fent, perquè no tothom, perquè només ho pot fer ell, només ho pot fer en Tom, això.
El teu amic. No, i no tenir un Òscar, jo crec que ja ningú pensa que algú, pel fet de no tenir un Òscar, és un mal actor, eh? Vull dir que els premis...
Hi ha casos, de gent a qui li han donat un Òscar al final de tot de la seva carrera com a honorífic, perquè és una injustícia que no l'haguessin guanyat prèviament.
Eh? Exacte. I de fet, hi ha casos, perquè ho he estat mirant, perquè l'Alejandro González Iñárritu diu... Ara està rodant una pel·lícula amb ell, que es diu Judy, i diu, ves que l'any que ve no el guanyi com a actor perquè ho està fent molt bé. I he buscat, i hi ha dos casos molt, molt bons, de dos actors que coneixereu tots, Henry Fonda i Paul Newman, que van guanyar Oscars honorífics, i l'any següent van guanyar un Oscar a millor actor.
Doncs mira, ai.
O sigui que potser l'any que ve fem un debat diferent.
Crispetes. No, i realment sobte, o sigui, és que jo crec que la història de la indústria del cinema de Hollywood no es podria explicar tampoc sense Tom Cruise. Per tant, ja és com l'evidència que d'alguna manera s'hauria de fer un reconeixement. I crec que, t'agradin o no les seves pel·lícules, crec que el creixement que ha tingut, l'obertura també d'un tipus, no? Al final, també, un estil molt concret, a més, el que dèieu, no? Des d'allò que, la tècnica aquesta que va assumir, tot i que dius, hi havia alguns truquillos, però, ostres, jo crec que és de les persones que s'ha exposat més. I també que és una persona que l'altre dia, no sé on t'ho vaig llegir, que estava apostant bastant també per nou talent, no? Per futurs. Llavors, jo crec que això també s'ha de premiar. Al final, és estrany, fins i tot, sobte que Tom Cruise, per exemple, no? O ara dèieu, bueno, encara més Paul Newman, no haguessin tingut al final un reconeixement. Per tant, això també et fa pensar què hi ha al darrere d'aquells que decideixen quins Oscars donem o no, també, saps què vull dir? Perquè al final estratègies diverses, interessos diversos, no?, en moltes ocasions.
És que l'Acadèmia va proposar un any, ara fa 4 o 5, un Oscar, es deia Oscar of Merit for Popular Films. Volien trencar aquest gap entre les pel·lícules taquilleres que ajudaven molt a la indústria i les pel·lícules que després s'acabaven enduent-se els premis, aquestes pel·lícules taquilleres que habitualment queden relegades als premis tècnics, no? El van proposar i tothom va haver un gran rebombori, no? Però això taca una mica la història dels Oscars. I volien que no només votessin els acadèmics, sinó també el públic. De tal manera que es va complicar la cosa que al final no va poder-ho fer. I allà està en un calaix. Però és veritat que l'acadèmia té aquesta necessitat d'alguna manera de trobar un enllaç, sí, de connectar amb les pel·lícules, amb els blockbusters, i jo crec que aquest debat de qualitat versus quantitat, les pel·lícules de Tom Cruise tampoc estan tan malament, no, vull dir, jo crec que estan bé,
I a més ha aconseguit una cosa que no és gens fàcil, que és ser intergeneracional.
Totalment.
Perquè hi ha els que tenim una edat, que el recordem quan era ídol adolescent i que era allò...
Top Gun.
Sí, per exemple, Top Gun, sí. Però ara, per exemple, els meus fills l'idolatren com a heroi d'acció. I, per tant, quan saben que hi ha una pel·lícula de Tom Cruise, és Missió Impossible, doncs la volem anar a veure. Perquè
en el seu gènere és el
millor. Sí. I el debat potser el podríem fer millor amb les pel·lícules aquí de Santiago Segura.
Ui.
Aquí sí que la diferència entre quantitat i qualitat crec que és més
ara
gran.
Ara t'has fet un gir de guió.
També no sé un gir de guió.
Només ens queden 2 minuts, i clar, el Garriga no ens deixa d'allargar-nos-hi, però un dia, comparat Tom Cruise amb Santiago Segura, m'ha semblat doble mortal.
Són les pel·lícules més taquilleres del cinema espanyol de l'any, i mai li han donat cap premi per res. Bueno, aquí hi ha un debat.
Cert.
Jo crec que en aquest cas, més justificat.
És perquè no és guapo?
Júlia, no has parlat, no et sentis obligada a parlar de Santiago Segura, pots parlar d'on cruz.
Ara anava amb un discurs i ara m'heu patat el cap una mica amb això del Santiago Segura, perquè no m'ho imagino pas, no ho sé, em faria molta vergonya tenint en compte les pel·lícules, el contingut i les expressions que hi ha en aquestes pel·lícules. Jo seria de les que m'ho posaria, i mira que sóc de premiar tothom, però en aquest cas...
Santiago Segura també fa les seves pròpies escenes d'acció.
No hi fa res, no hi
uno.
Déu, per exemple, per exemple. De Tom Cruise també, dic que va ser estrella, allò fulgurant en els seus inicis, com això, com el galant de les...
També Rainman, Rainman.
Sí, després té un moment, sí, com els hi passa a molts actors que volen reivindicar la seva qualitat, en pel·lícules tipus Rainman, tipus Nascut el 4 de juliol. Després va haver un moment que semblava més carn de premsa rosa i de les seves inclinacions sexuals, cienciologia i totes aquestes coses, i en canvi ara ha sabut recol·locar-se i ara torna a tenir com molt prestigi.
És una màquina de fer diners infal·lible i aquest és el seu objectiu. El té marcat i no falla.
Molt bé, doncs escolta'm, aquesta pel·lícula on la veurem? A Movistar Plus, a Apple TV Plus o...
Ostres, ara m'has agafat. Jo crec que a Disney Plus.
Marc Garriga, gràcies. Bona tarda. I també Júlia Reguer, Jordi Cabré i Alba Alfagema. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies, bona tarda.
30 segons per arribar a les 4 de seguida. El Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info durant la tarda. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.